Ça m'a pris d'un coup. Pour cette journée, j'ai décidé de m'en foutre de tout. Rien à tirer de quels pantalons sont à la mode large serré.
Antoni Bassas, com estàs?
Bona tarda, Anna Puigvoltes, molt bé.
Que bé trobar-nos a fora, això ens encanta.
Sempre.
I a més avui coneixerem una història que la veritat crec que pot sorprendre molts barcelonins. Estem en un edifici emblemàtic. Jo hi he passat milions de vegades, tu també.
I els oients també, perquè és molt cèntric.
És l'escola industrial. Sabem com és des de fora. Era una antiga fàbrica, la fàbrica Batlló. Però jo et reconec que no sabia massa què s'hi feia a dins.
Moltes coses.
Per què hem vingut? Aquí hi ha l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Resulta que aquesta gent se n'han d'anar en un any. I aquí dintre, pel que sabem, hi ha un autèntic tresor fotogràfic. Tu sí, què en sabies?
Bueno, de fet, si els oients senten sorolls de fons, és perquè estan fent obres, part de les obres que finalment poden acabar amb el fet que l'Institut se n'hagi d'anar. Doncs, si vols que et digui la veritat, jo no en sabia gran cosa, més enllà de saber de l'existència d'aquesta escola de fotografia, però, en fi, no sé, dones per fet que forma part del gruix cultural del país, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, que tenia un fons documental que no te l'acabaves, bueno, i que estaven aquí fent la seva funció sense més històries, no?
Jo t'he de dir que me'n va parlar en Miqui Otero, que els tenim, són els Oteros, que els tenim els divendres, i em va dir, trobo que aquest tema és del balcó. I jo vaig dir, trobo que aquest tema és d'en Bassas.
Que bé, que puguis considerar que hi ha coses en les que fem intersecció, balcó i Bassas, no?
I a més, ara coneixerem a la persona que està al front d'aquest Institut d'Estudis Fotogràfics. Jo conec una mica la seva feina. És flipant el que ha fet aquest home.
Sí. Va,
després li podem preguntar, tu te'n recordes quan es va desmantellar a l'Hospital de Sant Pau?
Sí.
Ell va tenir com un salvoconducte per colar-se les nits i veure com quedaven totes aquelles parets nues.
Sí.
Fosques
pavellons, ja.
Aquells pavellons una mica ja derruïts, doncs
sí,
ell
sí.
Va passar-se per allà dintre. També va fer-ho amb la model, també va fer-ho amb els bancs a la crisi del 2008.
Aquest
és el nostre convidat.
Molt bé, s'ha documentat una Barcelona invisible o invisibilitzada, no?
I podem dir que és l'home que li ha caigut el marrón de buscar una nova seu. Anem a conèixer-lo.
Doncs va, anem a saludar-lo.
Josep Maria Llobet, com estàs?
Molt bé, molt content de trobar-vos.
Et sembla dient dir que és qui t'ha caigut el marrón?
Jo ja sabia que la situació de la fotografia en general tenia, no diré crítica, però sí que tenia les seves dificultats, però com aquesta no me l'esperava.
Perquè la cosa és, vosaltres esteu aquí des de fa molts anys.
Sí.
L'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya té un acord amb la Diputació de Barcelona des de fa dècades.
Sí.
I aquest edifici pertany a la Diputació.
Correcte.
I la Diputació us diu ja no podeu continuar més aquí.
Exacte. Una mica l'argument d'haver de moure'ns és unes obres molt importants que es faran en tot el recinte i que no només ens afecten a nosaltres, vull dir, afecten fins i tot a funcionaris de la Diputació, que hi ha alguns ja han hagut de marxar, i altres escoles, altres institucions que hi ha aquí. El tema és que el missatge acabava amb una frase tipus no comptem amb vosaltres pel futur. Per tant, marxeu, però no podreu tornar. Llavors, davant d'aquesta situació realment complexa, doncs nosaltres el que hem fet ha sigut intentar buscar la manera d'anar de la mà, en principi, de la Diputació i d'altres administracions que creiem que poden donar un cop de mà en aquest sentit per trobar una solució.
Per precisar la magnitud de la tragèdia, diguéssim, us estan dient només que no podreu tornar aquí, o us estan dient que no podreu tornar aquí i que s'acaba la col·laboració de la Diputació amb l'Institut?
No, ni molt menys. És a dir, a veure, aquí hi ha una cosa que jo vull aclarir, i és que l'Institut d'Estudis Fotogràfics, sense la col·laboració de la Diputació de Barcelona, no existiria. I, per tant, el punt de partida és d'un agraïment infinit en aquest sentit, perquè, de fet, va néixer de la mà de la Diputació.
Etc. Els diners que costa tot això, la Diputació els continuaria posant? De les classes, de l'arxiu, del personal...
No. I del nou lloguer.
No, a veure, nosaltres el primer que estem fent és intentar trobar una alternativa, que a veure si tenien un altre espai que ens pogués funcionar per continuar la nostra activitat seguint de la mà de la Diputació. Ens van comunicar que en aquest espai doncs, que no el trobaven, que no existia, i llavors el que es va fer va ser, ens van acompanyar diguem, per trobar altres administracions que potser podien tenir un espai on pogués seguir funcionant. Actualment estem parlant amb l'Ajuntament de Barcelona, però la realitat és que a dia d'avui no tenim cap opció concreta, només algunes converses i algunes bones paraules, però d'aquí un any hem de marxar. Clar. I jo crec que un any, jo diria que és molt poc temps per poder gestionar tot això.
I és que l'edifici és enorme, jo crec que podríem entrar, doncs, i així entendrem què és l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Clar, l'espai és enorme.
Nosaltres ocupem 1.000 metres només, vull dir, en realitat tampoc és un espai tan gran. Endavant, passeu. Això és el vestíbul, aquí ja podeu trobar de seguida que hi ha una col·lecció de fotografies que hem fet una activitat l'any passat d'enganxar tot fotografies de col·laboradors, d'estudiants, etc., aquí a la paret de l'entrada, per generar, diguem, aquesta família que sempre hem dit que és l'institut. I bueno, jo ho puc afirmar com a...
Tu ets alumne.
Jo vaig ser alumne fa molts anys i això d'alguna manera a mi em va canviar la vida. Jo estava estudiant per ser advocat i vaig aterrar aquí per curiositat, per interès de com a aficionat, i ja veieu, m'hi vaig quedar, amb el món de la fotografia.
I ara entrem,
sí,
a dins.
Això s'eixampla i aquí tenim un distribuïdor que en realitat es converteix en una veritable sala d'exposicions. L'Institut té un programa expositiu durant tot l'any, i el que estem veient ara mateix, per exemple, és una exposició de la Miriam Meloni, que és una fotògrafa exalumna d'aquí, que ara viu al Marroc i que des de fa molts anys està treballant fotografia documental, en aquest cas amb temes de migracions.
Per tant, bàsicament aquí hi ha les exposicions, que la gent del carrer, com tu deies, pot entrar.
Exacte.
Les classes, la formació.
Correcte.
I l'arxiu.
Tenim l'arxiu i la biblioteca.
Necessitem veure l'arxiu.
L'arxiu està una mica amagat, si voleu...
Ara s'ha posat les mans a la butxaca, no sé si per treure la clau. Home, quan a un periodista li diu que hi ha una cosa que està una mica amagat, l'arxiu una mica amagat.
I s'aixequen d'aquesta manera les celles, i no té la clau. La clau número 7.
Clau número 7.
Realment estem ara com entrant en unes golfes ple de prestatgeries.
Sí.
Autèntic arxiu.
Sí.
Amb aire condicionat,
per preservar. Això que se sent més l'aire condicionat, m'imagino que per crear la temperatura...
Està amb una temperatura controlada per mantenir aquest tresor, i està doncs tot aquí classificat amb les seves capses de conservació, que és una mica la feina que fem, no? A nosaltres ens arriben moltes vegades les capses de negatius amb un estat doncs una mica delicat, per dir-ho suaument, i la feina que fem aquí doncs és la de diguem, netejar, catalogar, col·locar en uns materials que siguin perdurables i que compleixin els estàndards de conservació de material fotogràfic.
Quan dius us arriben... Anaves a preguntar això?
El mateix.
Quan dius que us arriben a negatius, sí, o fotografies, sí, allò, impreses, mm-hmm, qualsevol us pot portar els negatius que té per casa, diguéssim?
Bueno, no vull que això es converteixi en una crida, perquè amb les circumstàncies actuals realment no podem...
Ja només faltaria això, ja ho entenc.
Ara mateix no podem adquirir més fons.
Has visualitzat unes capses de casa, no?
Bueno, sí, jo crec que els d'una determinada edat, els analògics, diguéssim, tenim negatius per casa.
Clar, clar. No, la nostra col·lecció, el nostre arxiu, sobretot, té material de segle XIX i primera meitat del segle XX. Per això es diu arxiu històric. És veritat que podem tenir alguna cosa una mica més moderna, però, diguem, és la nostra especialitat.
Fins al 1950.
Aproximadament, sí.
Què fliparíem aquí? Jo sé que, per exemple, vaig tafanejat una mica, hi ha antics oficis que es feien a Catalunya. Fotografies d'antics oficis.
Sí, aquí
en una capsa d'aquestes?
Sí, sí, sí. Jo no te la sabré trobar, perquè jo no sóc especialista en arxius. Llavors, aquesta no tinc els recursos per poder-ho trobar ràpidament. Però sí que és veritat que després, quan pugem a la biblioteca, us he preparat alguna coseta, alguna sorpresa, perquè,
interessant,
perquè
interessant.
Veieu. Perquè hi ha alguna fotografia històrica que conservem l'original.
Anem cap amunt, doncs.
Anem cap amunt, vinga.
Tornem on eren i ens n'anem cap a la biblioteca.
És clar, la fotografia és la història del país, no? I del país en tota la seva extensió, no només d'allò que va ser notícia, sinó d'allò que era la vida quotidiana i la societat, no?
Jo tinc la sensació que sovint no donem prou importància a la fotografia.
Acabem d'entrar a la biblioteca, on a més d'ordinadors i de molts llibres a les prestatgeries, Hi ha també alguns aparells històrics.
Sí, he portat alguns aparells i alguns negatius per ensenyar-vos. Els aparells fotogràfics, us faig 5 cèntims perquè venen d'un altre lloc. Una de les coses que té l'Institut i que ve del seu fundador, que era el senyor Miquel Galmes i primer director durant molts anys, és que ell va generar una col·lecció fotogràfica amb la qual es podria fer un autèntic museu. Aquesta és una capsa de fusta amb un visor binocular i correspon, per entendre'ns, a les càmeres estereoscòpiques que feien dues fotografies alhora, que es feien amb uns negatius quadrats de vidre, i llavors es col·locaven dintre d'aquesta capsa i era com un antic visor, com un visor de diapositives, sí, però amb una foto per cada ull, i llavors generava un efecte tridimensional. I després hi ha una càmera Rolleiflex, que aquesta sí que potser és una mica més coneguda, dels anys 50, i després una peça que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que és una càmera d'espies.
És un, com un plat, una esfera.
Sí, imagineu-vos un plat, sí.
Sí, és una peça rodona, bastant plana, que tenia una corretja que estava pensada per penjar del coll, i això quedava penjat a l'alçada de la panxa, i sobresurt l'òptica d'una manera petita i estava dissenyada perquè sobresortís pel trau de l'armilla o de la jaqueta, de manera que pogués fer fotografies mitjançant un cable sense que ningú se n'adonés.
És bastant aparatós, és dels espies, sí, de l'època, perquè m'adeix un pam de radi, gairebé.
Sí, dels espies del, què sé jo, dels anys, de fa 100 anys segurament.
Això,
no?
Això deu ser, si no m'equivoco, no estic segur si és final del 19 o principi del
20. Imagina't, sí, sí. Sí, sí.
Què més tenim aquí? Has portat
un parell de negatius. Són plaques de vidre amb dues vistes diferents. Una és de la plaça de Toros Monumental de Barcelona i l'altra és d'un parc de Bilbao. Una mica també doncs, per mostrar doncs, que aquí el que estem conservant és la història, diguem, no només de la ciutat de Barcelona, que també hi ha moltíssimes fotografies, sinó també de tot Catalunya i de molts llocs d'Espanya, perquè tenim algunes col·leccions que són d'empreses que feien postals. Llavors, això ho estem custodiant, ho estem estudiant, i crec que és una mica el discurs amb el que nosaltres moltes vegades doncs, parlem amb les administracions, no? De dir, ostres, això és un tresor que jo crec que la societat no es pot permetre el luxe de perdre.
I tots aquests llibres.
I tots aquests llibres.
Que són importantíssims.
Aquesta biblioteca té més de 6.000 llibres de fotografia. I és una biblioteca que està oberta al públic. Aprofito ara per convidar tothom que vulgui venir a consultar llibres de fotografia a que s'apropin. Hi ha llibres de moltes èpoques, tenim llibres contemporanis, evidentment, llibres de text, d'assaig relacionat amb fotografia, però també tenim alguns fotollibres antics, com pot ser la primera edició del Barcelona en Blanco i Negro del Xavier Miseracs, o la primera revista que es va editar en català.
Quina és?
Us la trec, i així la veureu.
Home, ara ha entrat en una altra sala encara més secreta.
Jo no sabia que això era públic, que es podia entrar.
No,
fotògrafs d'aquest món, aprofiteu i veniu.
Aprofiteu, sí, sí, amants de la fotografia en general, amants de la ciutat, dels paisatges, de les èpoques passades, tothom que vulgui entendre una miqueta més com vivíem fa unes dècades, ho té aquí reflectit en fotos.
Art de la llum.
Art de la llum.
És la primera revista de fotografia que es va editar en català. La Revista Fotogràfica de Catalunya, era el títol que li posaven.
Juliol del 34. I un anunci de la Rolleiflex aquesta d'aquí, no?
Exactament. Sí, sí, hi ha publicitat de l'època.
Tancant de bases, eh?
Sí, no, no, és que... Sí, no, a part cap, sí, aquestes coses, sobretot d'aquesta edat més contemporània, m'encanten, no? És que he vist l'anunci de la mateixa màquina que ens ha ensenyat abans aquí de la Rolleiflex. Extraordinari.
Després tenim en el nostre arxiu hi ha una foto, tenim el negatiu històric, perquè tenim el reportatge que es va fer del Merletti, del judici de Ferrer i Guàrdia.
Parlem una miqueta de la qüestió de la formació que feuen aquí. Aquí ensenyeu a la gent a ser fotògraf?
Exacte. O sigui, nosaltres tenim la capacitat de donar formació a tots els nivells. És a dir, fem des de cursos molt d'iniciació, després fem el graduat, que potser són els estudis més coneguts, que són 3 anys dedicats a tenir una formació molt ampla i molt, transversal per arribar a ser un bon fotògraf, d'acord? Llavors, són uns estudis que combina la teoria amb molta pràctica i treballen des de la fotografia analògica fins a, per posar un exemple, eines d'intel·ligència artificial aplicades al Photoshop, no? Per posar un exemple així molt concret, no? Llavors, tot aquest itinerari és el que es desenvolupa al llarg de 3 anys i després fan un treball final, una mica l'estil del que es faria a la universitat, per agafar un símil.
I això és un títol homologat?
I això és un títol,
no permet després treballar?
No és homologat, perquè no hi ha uns estudis reconeguts en aquest sentit en Espanya.
Això sorprèn, no?
Molt. Però és que això ja et dona una pista de la situació de la fotografia en aquest país. La fotografia sempre ha sigut l'hermanita pobre, que diuen alguns. Llavors, bueno, això evidentment ha penalitzat i això també significa que la fotografia com a tal i els fotògrafs, diguéssim, siguin menys respectats que altres disciplines artístiques.
Sí que diríem que fotògraf és tothom que fa fotos i fotògraf professional és tothom que cobra per fer fotos. O que li paguen les fotos. No?
Sí, d'alguna manera sí, però després podríem parlar de qualitat, que és un altre concepte que no entraria en aquesta, tal com tu ho has plantejat.
Bé, clar, és que si ens hi posem, podríem també parlar de periodisme. Jo crec que avui dia tothom, jo no és que ho cregui jo, és que és una evidència, tothom és emissor.
Correcte.
Tothom pot enviar un missatge, tothom pot fer una fotografia.
Correcte.
Però no tothom és periodista o no tothom és fotògraf. Hi ha una diferència, no?
Exacte.
Una altra cosa és que el valor de mercat que tingui aquesta diferència.
Totalment.
És a dir, que ser fotògraf o ser periodista hagi perdut valor davant de la possibilitat de ser un bon comunicador, en el teu cas, doncs, a base de fer fotografies, en el nostre cas, a base de transmetre notícies o informacions, no? O propaganda. No?
Exacte.
Aquest és el problema.
Bé, en el moment que una disciplina, per dir-ho així, es democratitza, hi ha aquest risc. I això crec que ha passat en molts àmbits en general. En el nostre cas, en el cas de la fotografia, és evident, no? Des de comentaris que no són nous, que ja fa molts anys, de quines bones fotos fa aquesta càmera, no? És un tipus de...
T'anava a preguntar pels mòbils, clar, i les càmeres.
Evidentment, no? I això, però fins i tot si ens anem a un terreny una mica més de la professió, per exemple, en el món de la fotografia d'esdeveniments, tipus casaments i tota aquesta part, sempre hi ha hagut molta ingerència, perquè hi havia molta gent que tenia un ofici, el que sigui, i després els caps de setmana es dedicava a fer casaments, i no eren fotògrafs. Vull dir que és un ofici el de fotògraf que no sé per què té una aparença de que més o menys tothom el pot fer.
I això ho heu notat? És a dir, ara la gent ve menys a estudiar fotografia?
Sí. El número de matrícules ha baixat i pel que em consta és una baixada generalitzada ja no només a Barcelona, sinó a tot Espanya i fins i tot a altres països. Tinc constància de que a França o a Estats Units fins i tot les escoles de fotografia estan patint en aquest sentit.
Llavors tornem al principi. Si no teniu edifici, no podreu fer aquesta formació.
Exacte. O sigui, el tema és que l'Institut d'Estudis Fotogràfics, a mi el que m'agrada explicar és que és una institució que és única a Europa. O sigui, jo no conec a dia d'avui cap institució que tingui formació, que tingui difusió de la fotografia com a fet cultural i preservació del patrimoni. Clar, el fet de tenir escola, tenir un departament d'activitats culturals que organitza exposicions o jornades de fotografia, que aprofito per convidar a la gent a que a finals d'aquest mes al Palau de la Virreina farem unes jornades de fotografia centrades en els processos de migració amb gent de moltíssim nivell i que és una cosa que portem fent molts anys. Vull dir que estem molt vius, no? I seguint amb la resposta anterior, el que us deia, no? És a dir, l'escola de fotografia, la que és les activitats culturals, la biblioteca oberta al públic i l'arxiu i la col·lecció que tenen aquesta funció de preservació i estudi del patrimoni fotogràfic del país.
Posats a demanar i acabem, on t'agradaria anar? És a dir, tens la vista posada en algun edifici i mira, fem la crida des d'aquí.
La veritat és que em resulta molt difícil. Jo, si vols que et sigui sincer, a mi el que m'agradaria més és tornar. Perquè crec que no estarem enlloc millor que aquí. L'escola industrial és un lloc meravellós. La nostra relació amb la Diputació ha sigut sempre bona i crec que hauria de continuar sent així i fins i tot tenim projectes per millorar i per oferir coses noves en aquest nou recinte que serà d'aquí uns anys quan acabin les obres. estem en un espai que és com un campus en el rovell de l'Ou de Barcelona, en el centre de l'Eixample, que això ens permet fer activitats aquí a l'aire lliure sense ingerència del trànsit i dels sorolls de la ciutat, on millor que en un edifici que és patrimoni històric, igual que la fotografia. Crec que, d'alguna manera, la fotografia neix amb les fàbriques, és fruit del segle XIX i dels avenços, igual que les fàbriques, i crec que un espai com aquest, d'alguna manera jo crec que hauríem d'estar, si se'n permet l'expressió, condemnats a entendre'ns. Si això serà possible o no, no ho sé.
Esperem que sí, i que la Diputació no quedi retratada.
Josep Maria de Llobet, des d'aquesta biblioteca preciosa de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, molta sort, és el que et podem desitjar. Hem vingut a conèixer-ho,
sí.
Volíem saber de què parlàvem i realment ens ha quedat claríssim.
Mira que com a barceloní he passat per aquí 50.000 vegades, havia sentit a parlar de vosaltres, però clar, no m'imaginava les proporcions de tot això. I realment és una joia que valdria la pena preservar.
Gràcies per colar-nos aquí dins.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i res, ja continuo amb el vostre programa del qual sóc molt fan.
Gràcies.
Adéu. Ça fait du bruit. Je m'en fous aussi de pas toujours être certain de ce que je suis en train de fabriquer avec mes vies. A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.